Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio. Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
A l'actualitat parlem del Premi de Novel·la Curta Celler de Lletres de Sant Sadurní. Parlem amb la guanyadora d'aquesta última edició, la periodista sadurninenca Júlia Serra Mitjana, novella en aquest àmbit, i que s'ha endut el premi per la seva obra distòpica Els dies dels talps, inspirada en un Penedès de l'any 2041. Marxem fins a Sant Sadurní amb el Sergi Fernández. Bon dia.
Bon dia. En els propers minuts conversarem amb la Júlia Serra Mitjana, la flamant guanyadora de la darrera edició del Premi Celler de Lletres, de narrativa curta, al voltant del món de la vinya, dels vins i els caves, que des de fa ja una dècada, més d'una dècada, promociona la Biblioteca Municipal Ramon Bosch de Noia i la Regidoria de Cultura. Júlia Serra Mitjana, bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, felicitats, evidentment.
Moltes gràcies.
A més, molt novella.
Molt novella.
Molt novella, eh? Encara amb l'etiqueta.
Sí, sí. Sí, sí, de fet, la primera vegada que escrivia una novel·la i la primera vegada que em presentava a un certamen, vull dir que novella amb tot.
Per tant, d'expectatives, entenc que anaves molt relaxada quan vas presentar el teu treball, no?
Sí, de fet va ser una sorpresa agradable, però realment no em pensava que guanyés, perquè bé, doncs això acaba de començar. És veritat que hi vaig dedicar molt de temps, me la vaig treballar molt, però bé, vaig pensar, ho provo, si no és aquí, ho provo un altre lloc, jo la tenia feta, ho provo un altre any, però bé, em van donar la bona notícia i res, molt contenta, sí, sí.
La Júlia Serra Mitjana és periodista de professió. Clar, escrivim molt, des de fa molts anys escrivim molt, però diríem, entrar en l'àmbit literari és una altra història.
Sí, de fet, bueno, no sé si t'ho havia passat, no? Quan estudiava a l'escola, doncs més o menys se'm donava bé escriure algun conte, allò per Sant Jordi que presentaves als concursos, i més o menys ja em van anar encaminant cap aquí, no? De números, bàsicament, no en sabia, llavors el camí era un altre. I aquella època, doncs, quan escrivies una mica bé, doncs cap a periodisme, no? Em van motivar molt cap a fer periodisme. Tampoc hi havia carreres específiques, com ara crec que n'hi ha una de temes literaris, i llavors doncs vaig anar a fer periodisme, i allà diguem que tota la part creativa diguem que se't borra bastant, perquè els gèneres periodístics són molt més informatius, tenen una altra funció.
Sí.
I llavors, bueno, diguem que ho vaig perdre bastant al fer periodisme, que també m'encanta, eh? I va ser gràcies als tallers d'escriptura creativa de la biblioteca que vaig poder tenir l'oportunitat, i em va encaixar també per motivació, de fer aquest taller, i d'allà va començar a sortir aquest projecte.
Va ser una mica recuperar aquesta llavor, no?, de més joveneta, no?, de més adolescent, que sí que hi havia aquesta escriptura més creativa, no? I els tallers, què trobes? El taller d'escriptura, què trobes?
Doncs a mi, per mi va ser com el principal impulsor per poder tirar aquest projecte endavant. Jo també em va coincidir que acabava de ser mare quan el vaig fer com per també fer una activitat una mica de creativa i sortir
que t'ajudés, no? De sortir d'aquest mare magnum que és, no? Que vingui algú més a la família, no?
Sí, exacte. Llavors, com que era a prop de casa, unes estones que podia destinar-hi, em va servir com per fer alguna cosa més. I aquests tallers, a part de que bueno, la proximitat, el preu, que estava superbé, són de molt bona qualitat, això ho he de dir, que si algú s'ho vol plantejar, és una gran oportunitat que tenim aquí al poble, perquè realment posa a l'abast de tothom per un preu que eren 50 euros. Un munt de recursos els porta la Muriel Villanueva, que és una escriptora i també fa cursos d'escriptura creativa, que és una coach excel·lent i a més en sap molt. I a mi va ser, doncs, per mi va ser la inspiració necessària per posar-m'hi, perquè ella em va inspirar molt també a tirar endavant idees que tenia. I després també, com que són compartits, són com escriptoris compartits amb altres persones que també volen escriure, doncs també és molt bonic perquè surts una mica de tenir unes coses escrites que només admires tu i que et llegeixi altra gent, que també doncs, t'obres una mica, perds la vergonya.
Ja.
I també coneixes gent del poble que també té aquesta inquietud.
Superar una miqueta aquests primers obstacles, imagino, de certa por, reticències, de dir... clar, això fins ara només ho he consumit jo i no sé, potser a vegades en quin nivell estaré, no? Si pot tenir recorregut o no.
Exacte, d'aquesta por que tenim tots a, potser, no, coses molt personals. Jo, en el meu cas, no feia coses tan personals, jo feia ficció, llavors aquí tens més marge, no?, de compartir que no són coses teves personals, però sí que la vergonya de si ho fas bé, si no ho fas bé, no?, i que s'hi agradarà, sobretot, no?, perquè també escrius per una audiència i si això agradarà, si s'entendrà, jo aquí amb el tema periodístic també molt posat, no?, això s'entén, a mi m'agrada, però l'important és que s'entengui, i també de conèixer molta gent de Sant Sadurní, que jo ni els coneixia personalment, ni sabia que hi havia tanta gent interessant a escriure i a ser molt bonic.
Clar, és una mica aquesta passió, no?, aquest interès compartit que us uneix. Parlaves d'aquest taller d'escriptura, però clar, també hem de parlar d'aquest espai, el QWERTY, no?, aquest grup d'escriptura, que déu-n'hi-do, sou una colleta.
Sí, de fet, jo amb els que ho van fundar, que després... són gent que ha fet el taller i bueno, és una associació que ara està on fire, o sigui, jo dic moltes activitats, està molt actiu i jo no dono l'abast per participar en les activitats, però també anima molt a la gent que li interessi escriure, que és una associació molt activa, amb coses per fer pràcticament cada setmana i que també es va crear gràcies a aquests espais dels tallers d'escriptura i la biblioteca, que a part de ser un lloc per anar a llegir, ofereix 200.000 activitats cada setmana també, i també ens acull allà doncs, quan volem fer algun acte relacionat amb l'escriptura. I també han sigut una gran companyia, tots els companys de QWERTY també.
Júlia, com i quan comença a caminar el llibre guanyador?
Doncs jo he fet tres tallers d'escriptura creativa. En el primer vam fer una cosa més general i no fèiem un projecte personal, diguem. I en el segon, que això era l'abril de 2022, la Muriel, la dels tallers, ens va dir que preparéssim un projecte cada un. I jo vaig fer com una sinopsi d'una idea que tenia de fa anys i la vaig posar allà i em va dir, això et dona per una novel·la curta.
És a dir, el germen ja ve de fa anys.
Sí, jo amb aquests tallers em vaig adonar que jo tenia idees que em faltava fer-les créixer d'alguna manera, no? Tinc com bastanta imaginació, a vegades doncs, em distrec pensant coses de la vida quotidiana i penso, d'això es podria fer una cosa.
Clar, perquè abans parlaves més de ficció, és una mica l'àmbit amb el que et trobes més còmode.
Sí, a mi m'agrada inventar-me coses, no? Més que... perquè ja el periodisme...
De coses reals ja en tenim,
sí,
eh?
Sí, exacte.
Ja expliquem i ja escrivim molt de les coses del dia a dia, no? Les mundanes.
Exacte. I llavors jo tenia una idea que és del que va la novel·la i faltava donar-li forma i també potser tenir un objectiu, no? Que és, per exemple, en aquest cas, tenir l'objectiu de vull presentar-lo a un concurs, et dona ja una data, no? I allà ja et pots com tu organitzar una mica amb el temps, si realment en tens ganes de dir tal dia s'obre el plaç i ho presento. Llavors la vaig començar a fer créixer allà, compartint amb els companys també alguns fragments, i allà també molts em van animar de presentar-ho allà al celler de lletres.
Sí, que... no? Ei, Júlia, que fa bona pinta, això.
Vinga, va. Sí. I sí, llavors, bueno, també molta feina meva de... com qui va al gimnàs, no? De... cada setmana escriuré 2 hores.
Ets disciplinada amb això.
Sí, en això sí, vull dir, no escric així, no vaig a un bar a escriure, sinó que em tanco a casa i
ara toca escriure.
Ara toca escriure, com qui va al gimnàs, però m'agrada molt, no ho he passat malament. Però sí que em vaig fer un planning amb Excel quasi de tantes escenes, tantes per mes, no? També comptava amb l'acompanyament de la Muriel en el en les entregues i de més, i llavors em coincidia just amb aquesta edició. Si es feia a la primavera del 2025, arribava a temps.
Ja has de marcar una mica el cronograma, el calendari, no? Sí. De saber que l'haig de fer si em vull presentar. Sí, sí. Parlem una miqueta del llibre, de la història. Ja hem donat alguna pista. Mm-hmm. No l'hem llegit perquè és tot molt, molt, molt recent. Però diríem que és un enfocament i una història que moltes vegades amb d'altres llibres guanyadors parlen molt del present, parlen molt del passat, però no tant del futur.
Bueno, de fet, és del futur.
La teva?
La meva, sí. Perquè és ben... Realment és com una distòpia.
Sí.
És una distòpia de com climàtica, no? De... un futur que no desitgem realment, però que cada cop més sembla que anem cap allà. I diguem que evoca un paisatge i una realitat que jo mentre l'escrivia em feia por no arribar a la data de la que jo he fet referència, que és el 2041, perquè ja estava passant, no? En el nostre àmbit.
Que potser aquest escenari podria arribar a ser previ, no? Clar, al 2040.
Clar, jo en aquests dos anys deia, a veure si no arribaré temps a fer una distòpia i ens arribarà abans d'hora, no? I sí, fa aquest... És una... No he volgut ser tampoc tràgica, no? No és una novel·la que, tot i que...
Catastrofista.
No, perquè va d'esperança i va de pensar un futur conjuntament, tot i que hi hagi posicions que no estan properes, es tracta de trobar consens en construir un futur. I vaig voler aplicar el tema del canvi climàtic, que jo el treballo també per la meva feina, perquè treballo a una ONG i fem projectes amb canvi climàtic, a nivell local, perquè també veia que estava afectant el nostre territori, tant a nivell de crisi econòmica, ja comencem a veure, no?, que comencen a passar coses. I em vaig imaginar com seria haver de fer front a una situació així en un poble, no?, on viuríem, com ens organitzaríem... Representa que estem tots vivint sota les caves, això és una mica un avanç.
Val.
I allà ens hem organitzat de forma diferent, tot i que hi ha dinàmiques de poder i d'influències que segueixen allà igual. I llavors hi ha uns personatges que es rebel·len contra aquesta, com aquesta realitat i volen fer les coses d'una altra manera.
El clima ja ens està donant pistes, no? I per tant hi ha molts elements que ja ara, el 2025, no? Doncs ja tenen reflex en aquesta història del 41. A nivell d'espais, de personatges, també podem trobar similituds o bones referències amb el moment actual?
Sí, tant i tant, perquè clar, jo m'he basat en el present per escriure això, tant de context com de persones, no? També. I... la novel·la té com tres veus narratives, hi ha un personatge principal, però hi ha tres veus narratives diferents i segur que tots i totes coneixem persones com aquestes, que estan entre nosaltres, i de fet quan s'escriu ficció també és inevitable agafar trossets de realitat, no?, de persones que coneixem, d'escenaris, no?, d'aquest tipus de coses, vull dir, segur que algú dirà, jo conec un com aquest.
El títol de la novel·la, el talp, no? Ara que explicaves, no?, aquesta vida sota terra, potser s'entén una mica millor, no?
Sí, sí, va de talps. De talps en el sentit de més literal dels animals que viuen sota terra, però també dels talps quan hi ha algun infiltrat, no? Ui, aquest
correcte.
Està de part meva o no? També he volgut jugar amb aquest component així més simbòlic i, sí, es diu Els dies dels talps, també és el títol que jo li vaig posar quan el vaig presentar al premi, també pendent a veure quan s'editi, si segueix sent aquest o l'adaptem, ja es veurà.
Què ha suposat guanyar, a banda evidentment, un cert reconeixement personal, no?, de bona feina feta, però Entenc que també és un... és també un estímul, un incentiu de dir, ostres, això que va començar segurament com un joc, com una, el que deies tu abans, no? Per ocupar estones i alliberar el cap, no? De dir, ostres, però no se'm dona tan malament, no?
Mm-hmm. Sí, tant. Sí, és un estímul de dir per què no una altra, no? Ara també vull gaudir d'aquesta sí. I acabar... tampoc em vull posar pressa, però sí que havia començat també a fer una mica d'experimentar una mica amb la narrativa breu, el conte. Estic allà fent algunes cosetes, ja. Però tampoc... No m'apreta ningú per fer-ho, perquè sí que ho faig per plaer. Però sí que, bé, que et llegeixi com un jurat, no? Que t'escollin, que els hi agradi l'obra, sobretot que hagi agradat el jurat. Mm. Això ja... sí, em va fer molt contenta, i també doncs, que em pugui llegir la gent, no? Que això sempre fa il·lusió, i a veure si agrada també, no? Que això també...
Clar, imagino que l'enfocament, parlàvem d'aquesta distòpia, no? D'un escenari a futur, també ha estat un enfocament que a nivell de jurat haurà estat molt ben valorat, no? Perquè entenem que, el premi encurseta una mica la història, no? Ha de tenir a veure amb el sector vitivinícola, molt, molt tradicional, uh-huh. No? Amb el sector de la vinya i el vi. Tu aquí li has donat una volta, no? Deia jo abans, és que molts llibres han parlat molt de passat, uh-huh. No? Molt de present, però, uh-huh. Però no tant de futur, i aquí uh-huh. Hauran trobat una història molt original, no?
Sí, potser al ser una mica més... Sí, em van dir que el tema també era com bastant curiós, novedós en el premi, no? Que sí que es havia tractat més, potser més sagues familiars, uns temes més relacionats amb el procés d'elaboració del vi, i aquest potser trencava una mica més, potser era una mica més arriscat també, quan sí, jo el vaig presentar també vaig pensar, això no sé si agradarà.
Si encaixarà, no?, sí. En els estàndards.
Però, bueno, veig que sí, i molt contenta que hagi agradat també... Crec que també tracta un tema molt actual, que encaixa bastant, i que, tot i que està situat al Penedès, i en concret entre Subirats i Sant Sadurní, qualsevol persona que ho llegeixi es pot imaginar un poble. O sigui, no és específic de Sant Sadurní, sinó un poble qualsevol que es veu afectat per aquesta problemàtica.
Clar, de la nostra zona, del nostre territori, i amb una realitat, no?, que venim d'anys de sequera, que segurament en tindrem molts més en els propers anys. Abans fèiem referència al grup del QWERTY, no? Allà també hi ha exguanyadors, no? És a dir, esteu fent allà una escola, eh?
Clar, és que venim de fer unes coses de qualitat. Això és el... Sí, sí, la veritat que està sent una ratxa important, i jo crec que sobretot és per... que ens hem conegut és fent aquests tallers, però després, amb aquest acompanyament que ens fem entre uns i altres...
Clar. Això, aquí... això m'imagino que també us ajuda, no?, a nivell de dir, ostres, de revisar part dels textos, sí. Suggeriments, no? És a dir, sí, que al final és un win-win, no?
Sí, sí, totalment, perquè, per exemple, en el meu cas, jo, quan la vaig acabar, vaig voler que la llegís persones que no fossin... típic, la meva mare, que et dirà que està molt bé, o algú molt proper, i li vaig passar a tres persones que no havien guanyat o que tenien alguna relació amb la literatura basant una mica més crítica i no eren familiars meus. I llavors, el feedback que em van donar, doncs me'l vaig creure bastant, i també algunes suggerències que em van fer com a lectores de l'obra. I amb això, crec, doncs això que és un suport molt bo que tenim aquí a Sant Sadurní ara, si algú vol escriure,
sí, sí.
Està molt bé.
Sí, aquesta entrevista, a banda de per reconèixer i parlar del llibre, és una gran promoció, no?, de la bona feina que es fan des d'aquests espais, els tallers, i de gent, direm, que es reuneix per una passió, com és el de la literatura, escriure, llegir... o gaudir de les lletres de diferents maneres. Tu vas presentar el llibre, has continuat fent coses, deies?
Algunes.
Algunes.
He començat a escriure contes, però m'està costant més que escriure una novel·la, curiosament, sí, sí, perquè...
Et costa tancar més aviat la història?
És com fer un X, un tuit, ara ja no sé com es diu,
sí,
no?
Però... un X.
Un X.
Podria ser, sí.
Però que has de sintetitzar molt més, este, o els microrelats, que sí, també tenim companys a QWERTY que fan microrelats,
sí,
i, ostres, ho trobo bastant més difícil perquè ho has de ser molt més concís, com economitzar molt el llenguatge, i amb el conte, que té una extensió doncs de... Bueno, jo no miro tant amb extensió, però 10-15 pàgines, també has de desenvolupar una història... I no enrotllar-te ni obrir massa les trames per després no tancar-les.
I deixar-la ben rodona, no?
Clar, que tingui un final bé. I amb la novel·la, que en aquest cas és novel·la curta, també clar, té també menys trames que la novel·la, o una trama i una subtrama, i també té un repte de no obrir massa, que després no puguis tancar i se t'allargui massa, no? Però sí, de moment estic...
Amb contes... I alguna cosa més llarga ja et comença el cap una mica a voltar?
Jo m'he sentit molt còmode fent novel·la curta, m'ha agradat molt, perquè a més és no et compromet molt a llarg plaç, tipus novel·la històrica, que has de fer molta recerca. I també m'ha agradat molt la part de fer distòpia, una mica sense ficció, fantasia,
molt bé,
perquè et permet doncs, inventar-te mons, escenaris, personatges i et permet jugar amb la imaginació, tot i que has de fer-ho verosímil, no? Té aquesta part més d'imaginació que m'agrada molt, tant sobretot en positiu, no? Imaginar nous futurs i nous reptes.
El dia que t'arribi el llibre en paper i te'l donin... Deu ser una pujada...
Sí, no t'ho sé dir perquè encara no
ha arribat.
Però sí, fa molta il·lusió veure... De fet, jo no em pensava que arribaria un dia que jo tingués un llibre i em fa molta il·lusió i espero...
Potser esperaves algun llibre relacionat més amb la part professional?
Sí, potser sí. Sí, potser era el més fàcil, no?, de dir un dia faré... Perquè per feina a vegades ho havíem plantejat. Podríem escriure sobre tal conflicte o coses que fem relacionats amb les ONGs. Però bé, com que ho he fet com a un divertimento i no ho he fet com un assaig, una cosa més sèria, diguem, jo de moment és on em situo ara, que és com ho faig per plaer.
Sense pressions?
No, clar.
Res.
De moment.
De moment.
No se sap.
Potser
no?
si això triomfa molt, no ho sé.
Mola de triomfar, Hi ha molta competència, eh? Hi ha molts llibres.
Sí.
Hi ha molts autors, molts llibres.
Es publica molt.
Es publica molt, sí. Hi ha molts llibres cada dos per tres.
I els QWERTYs és que esteu...
Clar, una producció...
Esteu
que,
molt,
bueno,
molt actius, eh? Júlia, felicitats. Molt contents també aquí. També fa molts anys que amb la Júlia ens coneixem. I és això, aquesta faceta que segurament molta gent t'ho ha dit. Ostres, tu escrius?
Sí, no, ha sigut...
I ficció? I, ostres...
Una cosa del futur? No, sí. Per mi també ha sigut una sorpresa, perquè jo també la ciència-ficció, i et dic, no l'havia... treballar, però m'ha agradat molt. I sí, i sobretot també donar les gràcies a la biblioteca, a l'Ajuntament, per impulsar aquest tipus d'iniciatives, perquè crec que ens fan el poble molt més bonic en el sentit cultural i que ens permet fer coses que d'altra manera potser sembla que són a Barcelona, no? Aquest tipus de cursos i així, i aquí, doncs, per mi ha sigut un luxe.
I que tinguin aquests bons resultats, no? Al final, que ha anat estimulant doncs, grups que s'han ajuntat, com dèiem abans, per la literatura, que hi hagi molta més creació literària al voltant d'un àmbit que segurament en català, no? I ficció, doncs no n'hi havia gaire, no? De la vessant més científica, sí, però no tant a nivell de literatura. I bona mostra és això, és aquest recorregut de més de 10 anys del premi i que cada vegada es puja més gent al carro, o sigui que està molt bé. I la darrera guanyadora, doncs la Júlia Serra Mitjana, amb aquest llibre que ben aviat podrem veure ja en paper, tocar i acabar de llegir aquesta història, que en tenim moltes ganes. Júlia, enhorabona.
Moltes gràcies,
Sergi. Fins la propera.
Fins la propera, gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15 i us oferim un nou repàs a la informació dins del Penedès en xarxa per explicar-vos que la inserció en la comunitat de les persones amb problemes de salut mental és el principal repte que afronta el sector. Avui és 10 d'octubre, Dia de la Salut Mental, i aquest any se celebra sota el lema Drets Socials per una Salut Mental Digna i Accessible. Amb aquesta frase es vol posar de manifest que la salut mental és un dret que només es podrà garantir assegurant els drets socials essencials com l'habitatge, el treball digne o l'educació inclusiva. El Pla de Salut de Catalunya 2021-2025 identifica la salut mental i el benestar emocional com una de les prioritats, recordant que l'Organització Mundial de la Salut indica que una de cada quatre persones experimentarà problemes de salut mental al llarg de la seva vida i el sector, any rere any, demana més recursos. A l'Alt Penedès, a l'altíssima demanda, se li suma la manca de psicòlegs i psiquiatres, cosa que fa que les llistes d'espera no parin de créixer, tot i que s'assegura que els casos greus es prioritzen. En general, han crescut totes les patologies, però en especial ho han fet les visites per trastorns emocionals relacionats amb la realitat social, com ara problemes d'habitatge o habituals en l'adolescència, i també han pujat les patologies greus i els trastorns que pateix la gent gran. Hem de parlar d'explosions, fum i falta d'informació. Aquests tres ingredients, poc després de les 10 de la nit d'aquest dilluns, van generar una certa alarma al centre de Cunit. I després d'aquesta olor de sucarrim i el soroll de les explosions, la llum va marxar a 688 clients del carrer Major i voltants d'aquesta localitat del Baix Penedès. Fonts d'Endesa expliquen que van rebre l'avís poc després de les 10 de la nit i van enviar un equip al lloc. L'hotel de Cunit està en aquests moments tancat i només té connectats els serveis imprescindibles. A més d'Endesa, es van activar bombers que van ser els encarregats de buscar l'origen del fum i de les explosions i patrulles de la policia local. Dins de la instal·lació elèctrica de l'hotel Cuniteng, alguna cosa va fallar i va ser el que va provocar les explosions, la fumera dins del resort, situat al carrer Major. Endesa va comprovar primer el centre de transformació del mateix carrer i va observar que la instal·lació estava en perfectes condicions. I a Santa Margarida i els Monjos se sumen aquest cap de setmana a les Jornades Europees del Patrimoni. Els Monjos se suma als dies 11 i 12 d'octubre a la celebració de les Jornades Europees del Patrimoni, una iniciativa que té lloc arreu de Catalunya i que convida la ciutadania a descobrir i gaudir del patrimoni cultural a través d'activitats gratuïtes i obertes a tothom. Es programen jornades de portes obertes al Ciarga i al Refugi del Serral tant dissabte com diumenge, de 10 del matí a 2 del migdia. Els dos equipaments estretament vinculats en la memòria històrica i el llegat de la Guerra Civil. I diumenge, a 2:15, també es farà una visita guiada al castell de Penyafort. El dissabte, a les 11, al Ciarga es farà la visita guiada als refugis com a resguard dels bombardeig, i diumenge, a 2:15, tindrà lloc les petjades del Vesper, una visita combinada entre el Ciarga i les Caves Nadal de Torrelavit. D'altra banda, Sant Quintí recorda la seva història aquest diumenge amb la visita guiada de la Vila Cremada a la Vila Modernista. Diumenge, a les 11:45 del matí, Sant Quintí de Mediona acollirà aquesta visita guiada de la Vila Cremada a la Vila Modernista, una proposta per conèixer els fets de 1714, quan la revolta contra l'impost imposat per les tropes borbòniques a la vegueria Penedès va desencadenar l'entrada de més de 2.500 soldats i la crema de la vila de Sant Quintí. Tot i la devastació, Sant Quintí va iniciar a partir del segle XVIII un procés de recuperació que el va portar a convertir-se en un enclavament destacat durant l'etapa modernista. L'activitat s'inclou dins de les Jornades Europees del Patrimoni i ja té les inscripcions obertes.
Penedès en xarxa.
Passen 4:30 de 11:15.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
És divendres i no pot faltar a la gent del detall un parell de propostes culturals i lúdiques per aquest cap de setmana. Aquest Aquest diumenge comença a Vilafranca la nova temporada del Mercat d'Artesania, Brocanters i Pintura, organitzat pel col·lectiu d'artesans, brocanters i pintors del Penedès. La seva presidenta, l'Àngel Saumell, i una de les vocals, l'Alba Olivella, ens acompanyen avui. Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Després de la pausa estiuenca, que ha estat llarga, aquest diumenge comença un nou curs per vosaltres. Amb ganes?
Amb moltes ganes. Oferir els productes dels artesans i que la gent vingui i s'interessi per aquests productes.
No sé si a títol individual us han preguntat que no torneu, quan torneu, que fa molt que no hi sou. Us han arribat comentaris?
A mi, personalment, no.
Bueno, ja des del juny, no, ja els avisem amb la gent que l'estiu hi ha parada i que a l'octubre ens hi tornem a posar.
Una pausa llarga, però també els hàbits canvien durant l'estiu, oi? Potser tampoc tindria sentit, a part de la calor que arriba a fer, estar els diumenges a la Rambla.
No, i tant que no. Vull dir, la gent acostumem a buscar ombres i fresca, i no és el que hi ha a la Rambla amb un diumenge al matí. I, per tant, la gent s'estima més la fresca. I, per tant, nosaltres, doncs, amb absència de públic o la previsió d'absència de públic, també ens busquem la fresca, també.
Si teniu clients habituals, venen a casa a buscar producte? Penso en les teves melmelades, Àngels.
Alguns sí, però d'altres que s'esperen, eh? Ja a final de temporada van dir, bueno, què? Dic, ara fins a l'octubre. Dic, bueno, doncs a l'octubre ja ens esperarem a venir. Però és això, ja s'ho apunten al calendari també per, com a inici de temporada.
I tu com ho manegues, Alba?
Bé, hi ha de tot. Hi ha gent que et fa algun encàrrec i el ve a recollir a casa o ja quedes per, doncs, a partir de la propera temporada. Però sí, ja et van contactant també.
Suposo que és important si hi ha xarxes, no? L'Àngels no hi és gaire,
no.
L'Alba més.
Sí, ha de ser-hi, sí, ha de ser, sí, perquè és avui en dia has d'estar present, sí, perquè donar visibilitat també, no, a la marca.
A quines xarxes estàs?
A Instagram, bàsicament és el que moc, i per la web, online.
Amb el nom i cognom o amb algun...
Nom i cognom, albaolivella.com.
Tal qual, eh?
Sí.
Et trobarem?
Sí, sí.
L'Àngels hi és, però... No està molt al dia, no?
No està gaire al dia. Ara estem intentant fer-hi una mica de restyling, una rentada de cara, i espero que aviat pugui sortir una pàgina web nova amb botiga.
Amb botiga inclosa, amb venda online.
Sí.
Això, així faràs un salt important.
Això és el que estem treballant per arribar-hi. Encara no hi són, per tant, amb la boca una mica petita ho diem, però sí, estem treballant per arribar a aquesta fita.
Clar, perquè quan el punt de contacte és el mercat, un cop al mes, has de buscar formes, no?, de
sí,
ser present,
exacte,
de mantenir aquesta presència, aquest contacte,
sí,
amb el client.
Sí, no, i també hi ha aquell client que es despista o s'il·lumina en un dia concret i diu, ostres, diu, i això? Dic, bueno, i no es poden esperar al mercat. Llavors, doncs, bueno, has de buscar altres fórmules per arribar-hi, per no perdre la clientela.
Clar, i per arribar també a més públics, no?
I per arribar a més públics, sí. Sí, sí.
Clar, perquè una cosa és el que ve a peu, a la Rambla, in situ, i l'altra és el que pots atraure o que pots fer venir a través de xarxes.
Sí, sí, clar, a través de tot Catalunya, no? Pots arribar, o fins i tot també d'anar-hi d'altres...
D'arreu,
sí, d'arreu del món.
No cal que sigui només,
sí, sí,
Catalunya. No hi ha barreres amb això.
Sí, sí.
Estan al mercat algun segon diumenge de mes? Heu tingut alguna sorpresa agradable en el sentit de que algú, en el teu cas, Alba, t'ha descobert per xarxes i ha vingut, o algú que ha vingut de molt lluny i que us xoca?
Sí, hi ha diversa gent que diu, t'he conegut per Instagram, i ja et contacta potser prèviament i et diu, que si aquest diumenge estàs aquí m'agradaria veure't en persona. I és curiós, no?, quan la gent et ve a buscar. És guai, sí, sí.
Sí, és... Bueno, jo personalment, doncs, és més gent forània que passeja per la Rambla, i aleshores els hi crida l'atenció el producte, l'agafen, el compren i diu, aquest se'n va cap a Alemanya o se'n va a Sud-amèrica, o... Llavors, doncs, bueno...
Fa il·lusió.
Fa il·lusió.
Quants sereu aquest diumenge? Quants participants i de quins àmbits en aquesta estrena de la temporada?
Estarem a la ratlla d'uns 20-25 artesans. Hi ha una mica de tot, des de bijuteria, hi haurà joia... tu no vindràs, Alba, aquest diumenge.
Faltes aquesta estrena?
Sí, falto. Tallo,
pot ser.
Estic fora el cap de setmana.
Però hi haurà alguna altra joiera?
Sí, a la Joana.
Estarà representada.
Sí, sí, sí.
Sí, hi ha joieria, després també cosmètica, també hi haurà, amb alimentació tenim una nova incorporació,
que ah, sí?
És una botiga d'aquí Vilafranca, que aposta també per fer, per venir al mercat el segon diumenge.
Una botiga que vol ser també al mercat,
sí,
amb vosaltres.
Sí, sí, tenen botiga aquí a l'Avinguda de Barcelona. I va dir, bueno, i també vindran el segon diumenge.
I quins productes porten?
Porten pastisseria. Pastisseria. I van venir també ja a la fira de maig. I ara, doncs, també, bueno, els hi fa il·lusió venir també el segon diumenge. I les melmelades, oli, mel, els habituals. I després, doncs, bueno, també hi haurà de tèxtil, fundes, bolsos, l'habitual.
Fusta, no?
També. Les fustes també.
Joguines.
Joguines aquest mes em penso que no ve, ve el proper, però bueno, n'hi ha una altra que també en fa. Sí, vull dir, alguna parada que també ven joguines i coses fetes amb fusta reciclades i una mica la varietat de cada mes.
Clar, això és interessant. L'Alba Olivella no hi serà aquest diumenge. Hi haurà altres artesanes joieres, bijuteria, però no sempre és igual, no cada segon diumenge de mes és igual, no? Perquè varia una mica.
Sí, varia en funció de la disponibilitat dels artesans, no? Perquè hi ha artesans que per motius familiars o pel que sigui un determinat mes no els va bé venir, però sí que venen doncs, l'altre o dos o tres de seguits i després doncs, bueno, s'ho van combinant per poder-hi venir. Per tant, hi ha una mica de flux en aquest sentit, de que parades que avui no hi, aquest diumenge no hi seran, però sí que el mes que ve o l'altre hi seran. I és una mica la idiosincràsia de que té cada paradista, no? Avui em va bé, vinc, i el mes que ve també o no, depèn.
I aquesta vintena de parades d'artesans, i sumem també els brocanters i els pintors, que són una vintena més, per tant,
sí, sí.
La Rambla fa patxoc el diumenge.
I tant que sí, els brocanters també tenen una bona extensió, una bona superfície de parada, vull dir, agafen bastant de tros i tenen molts productes, i també hi ha molta gent que trauen els brocanters. Perquè molta gent, això, aquest sí, veus? Aquest sí que me n'han demanat de gent que vol anar amb els brocanters, i quan comença a anar el segon diumenge, també hi haurà els brocanters? Dic, sí, també hi haurà els brocanters. Doncs ja...
Pregunten.
Sí, sí, aquests sí que m'ho havien preguntat per quan començaven.
I aquesta temporada que estreneu diumenge porta una novetat quant a les activitats paral·leles que feu per animar el públic que s'acosta, no? Què presenteu?
Sí, aquest any, els segons diumenges, en lloc de fer tallers de manualitats, oferirem uns jocs de taula perquè els infants que s'acostin puguin jugar-hi.
Recordar també que els jocs de taula són creats a partir dels artesans. Els han fet ells amb fusta, no?, o amb diferents materials que treballen ells
Exacte.
Mateixos.
No són jocs comprats industrials.
Exacte,
no,
són
no.
Jocs que fan els artesans.
Hi haurà el 3 en ratlla, el Jenga i el Tangram. Doncs tots aquests jocs, n'hi haurà un parell o tres de jocs de cada varietat perquè puguin observar doncs, els diferents, si bé bastant mainada, que puguin jugar-hi tots.
I en quin horari sortiran els jocs?
Doncs el mateix que fèiem els tallers, de les 12 fins per allà a les 2 o 2:15.
Uns tallers d'artesans que aquesta temporada reserveu per les cites especials, no?
Exacte. Llavors, el que sí que farem amb cita amb les fires especials, doncs serà els tallers que ja estàvem oferint d'artesans, no? Els diferents, algun artesà doncs, s'encarregarà d'oferir el taller amb la Fira del Gall, per exemple, o les altres fires que hi ha de Nadal també. Doncs tots, amb aquestes fires sí que hi haurà tallers.
S'estrenen aquest diumenge a la Rambla de Sant Francesc de 10 a 2 del migdia i a partir d'ara els tindreu cada segon diumenge de mes. I com a extras, per la Fira del Gall, per Mercat de Nadal, Mercat de Reis, els Tres Tombs i així al llarg de tota la temporada. Àngels Alba, gràcies per acompanyar-nos i bona temporada.
Moltes gràcies. Us esperem veure.
Les propostes de la gent del detall sempre van de dos en dos. I la segona ens trasllada a la capital del Baix Penedès, ja que tot just avui arrenca la Fira de Santa Teresa del Vendrell. Per saber què tenen preparat, marxem fins a Domenys Ràdio. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs així és, tenim ja a tocar aquesta Fira de Santa Teresa. En aquest cas són més de 180 anys d'història i per explicar-nos-ho molt millor m'acompanya la Sandra García, ella és tècnica de la regidoria de Fires i Festes de l'Ajuntament del Vendrell. Molt bon dia, Sandra, com estàs?
Hola, molt bon dia, Lourdes, tot bé per aquí?
A punt, queden escasses hores perquè comenci aquesta Fira de Santa Teresa 2025. Què heu preparat enguany?
Doncs mira, Lourdes, hem preparat una fira molt potent. Venim ja d'una fira ja consolidada que va fer un canvi cap a fira gastronòmica el 2023 i us ensenyarem pues, part dels principals productors que tenim aquí al territori i a la comarca, juntament amb actuacions musicals, propostes culturals i una sorpresa que ara t'aniré desvetllant, que el posarem en marxa aquesta tarda.
Doncs si et sembla, comencem per aquesta tarda, que és la gran inauguració, però que prèviament, abans, hi haurà també la inauguració del Port de França, oi?
Sí, sí, la inauguració del Port de França està prevista a les 6 de la tarda. Llavors tenim tots els nostres companys de cultura popular preparats per, bueno, doncs per ensenyar-nos tot aquest projecte tan, tan important per la ciutat del Vendrell.
Uh-huh. I continuarem ara sí amb la fira. Amb el que ens toca.
Sí, després ja seguim amb la fira, que és això que et vull explicar, que és la part nostra que hem preparat. A les 7:15, amb tot l'espai de Doctor Robert, que és l'espai que li diem la fireta, que és l'espai infantil, tindrem una proposta gastronòmica que ens fa molta il·lusió de portar al Vendrell, amb el conegut xef de TV3 Pim Pam, que és l'Arnau París, que és guanyador Masterchef, i que ens presentarà unes propostes gastronòmiques que estaran maridades amb producte d'aquí de territori, amb oli d'oliva virgen extra d'aquí de Deo Siurana i vinagre d'Augustus. I a partir d'aquí doncs, tindrem una passejada que podem fer a través de Doctor Robert, pujarem per plaça Nova, plaça Pep Jai i acabarem amb la Rambla. Una mica més tard, ja cap al vespre, ja quan es faci fosc, amb un dels espectacles més esperats, podem dir, aquest any del primer dia, que és tota una recreació històrica de l'evolució de la fira.
I aquí ho petareu ben fort, oi?
Aquí ho petarem ben fort, aquí hem posat molts esforços, tenim un diàleg teatralitzat que és de producció pròpia del grup de teatre de la Lira Vendrellenca, que justament doncs, ha hagut de combinar aquesta part històrica amb un mapatge. Farem tota una sessió de mapping, de mapatge a la façana del centre cívic i pensem doncs, que serà doncs, això, una experiència ben, ben diferent de lo que estàvem acostumats a la fira dels anys 80.
Uh-huh. Quants expositors tindrem enguany?
Mira, doncs tindrem encara més expositors que l'any passat, tindrem uns 40 expositors i més del 70% d'ells són o del Vendrell o del Penedès.
Uau!
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí. La veritat és que ha estat un any bastant, bastant fort amb el que han sigut peticions de participació a la fira. No ens esperàvem, sabíem que havia anat molt bé des del 2023, però no ens esperàvem que al gener ja tinguéssim un munt d'instàncies i de gent que quan acabàvem, per exemple, a Xatonada, que ja saps que la fem normalment al febrer, tinguéssim expositors que ens venien a buscar. Compte amb mi per la fira, el teniu en compte tant el regidor com a mi, com els companys de fires. Volem venir a la fira, també a Sant Joan també ens va passar el mateix.
Uau, això és important, eh?
Estem contents, eh? Perquè és una cosa que també s'ha de comentar, eh? Vull dir, no ho negarem. Fa molts anys, doncs, quan ens vam adonar doncs, que les fires multisectorials ja havien perdut una mica de pistonada, no només aquí al Penedès, sinó a nivell de Catalunya, doncs es va intentar fer un pas cap a aquesta especialització o tecnificació. Llavors la majoria de territoris ha anat trobant doncs, amb què es pot especialitzar o què pot mostrar que sigui diferent d'una fira del costat. No? O què tenim de diferent de Reus, que és la nostra fira més gran o que tenim més a prop amb qui emmirallar-nos o que ens diferencia de Vilanova.
Uh-huh. Clar, a banda de tot això, hi haurà moltíssima música durant tot el cap de setmana.
Sí, sí, quan veieu el programa d'actes, que ja el tenim publicat i que el trobareu per aquí a la Rambla, els diferents dispositius aquests que tenim de comunicació, veureu que és això que tu dius, eh? Hi ha molta música el divendres, hi ha molta música també, molta actuació i tributs a Melendi demà dissabte, i el diumenge doncs, és un dels dies més grans i importants de la fira, que s'acostuma a dedicar doncs, a la Diada Castellera, uh-huh. I és un dia en el que diem que és cultura popular i és el dia d'ells. I aquest any, doncs, encara més coincidint amb el centenari dels Nens del Vendrell, doncs era una de les grans fites que volíem assolir, no? Fer aquest dia encara més gros.
A més, activitats per a tots els públics, per a tota la família.
Sí, tenim des d'activitats, aquest any tenim una novetat, també ara que t'explico, però tenim activitats i tallers i contacontes pels més petitons de la casa, que és veritat que no els teníem tant en compte, de 0 a 3 anys, uh-huh. O de 0 a 2 anys, que són aquests més petitons. Tenim un espai per a lactants, que també és una de les novetats que oferirem a la fira, el doctor Robert, que serà tota la part de la fireta. Tindrem un espai doncs, dedicat per aquelles mames que vulguin alletar, donar el pit a aquells papes que també vulguin ajudar, no? aquesta ajuda, no? que tenim coparental. Doncs aquest espai doncs, estarà ubicat això al doctor Robert i comptarà amb butaques i tindrà canviadors perquè sigui un espai dintre de la fira doncs, que pugui ser còmode doncs, per aquestes famílies que ens venen a visitar amb els nens petits i tinguin també aquest espai.
Òbviament, hi ha una pregunta que t'haig de fer, que és típica, tòpica de cada any, són les atraccions i la part d'automoció.
Sí, la part d'automoció aquest any torna al Puig, però en aquest cas és Plaça de la Sardana. Uh-huh. El Puig ens agrada des del 2023 deixar tot un aparcament pels visitants que tenim i que no sigui tan difícil de poder arribar a la fira. Llavors, automoció estarà a Plaça de la Sardana. També estarà acompanyada aquest any del Mercat d'Antiquaris, Brocanters, Racó de l'Art. Tota aquesta zona estarà bastant atapeïda d'activitats. I les atraccions, doncs, com cada any no canvia d'ubicació, l'Avinguda Camp d'Esports, i es tornen a dedicar aquelles primeres hores d'avui, a la tarda, de 5 a 6, que són sense soroll, uh-huh. Per totes aquelles persones que tenen hipersensibilitat acústica.
Em sembla fantàstic perquè a vegades fins i tot els que no tenim sensibilitat acústica ja ens molesta el soroll, imagina't.
Sí, sí. Sí, és com l'espai de cercavila tranquil·la, que continua igual que per festa major. Quan hi ha les cercaviles, doncs és justament aquest espai de fireta, aquest espai infantil. Totes aquelles persones que en aquell moment ens podem sentir o cap al foc o perquè el soroll ens molesta, doncs ens podem anar a refugiar en aquesta zona. Uh-huh. I tenim una altra zona també que és nova, a banda de l'espai per a lactants, tenim un espai per a persones amb mobilitat reduïda. Trobàvem que era un altre servei que s'havia d'oferir sent capital de comarca. Llavors a la Rambla tindrem aquest espai perquè doncs, aquelles persones sempre tenim tamborets alts, taules altes per fer una copa, per menjar tranquil, doncs perquè aquelles persones que van amb cadira de rodes doncs, també tinguin al seu abast doncs, un seient i una taula a mida.
Fantàstic. I sense oblidar també Punts Lila.
Punts Lila. Els Punts Lila també ens acompanyen dos dies. Com que és això, tenim aquests concerts tant divendres com dissabte, doncs tindrem aquests punts situats a la Rambla i estaran oberts des de les 10:30. Sobretot això, incidim molt amb això, no? Amb la frase només sí és sí, uh-huh. I doncs, orientant doncs, totes les persones que tinguin algun tipus de dubte o puguin veure alguna conducta no adequada.
Uh-huh. I hi ha un maridatge que no es pot perdre ningú, que és avui a les 8 de la tarda.
Avui a les 8 de la tarda també està a tope als jardins del Museu 10 amb el col·lectiu Terra i Taula. Han preparat un menú super espectacular. L'any passat va ser, vull dir, una bomba, uh-huh. I aquest any doncs, tornen a venir amb uns plats que són també de molta alçada. i que ells estan també contents de poder oferir any rere any i que hi comptem amb ells. Hi ha un canaló rostit, tenim clotxes, bueno, ara ens agafarà gana, eh?
I tant.
Sardines de Vilanova i tots pues, amb vins de... d'aquí dels cellers del Penedès.
Déu-n'hi-do. Doncs, Sandra, moltíssimes gràcies per haver-nos obert la gana en aquests moments. Que és que a aquestes hores del matí ja comença a entrar una miqueta de gana.
Sí.
Tothom, a partir de les 6 de la tarda, 7, cap al Vendrell, cap a tot l'espai de segons el que vulguin, però que gaudiran durant 3 dies d'aquesta Fira Santa Teresa amb més de 180 anys d'història. Sandra, moltíssimes gràcies i que vagi molt i molt bé, perquè a tu t'esperen 3 dies de treball intens a banda dels que ja portes, oi?
Sí, la veritat és que és un treball molt intens, ho fem amb molt de gust, estem segurs que tots els visitants s'ho passaran molt bé. I bueno, no, només que acabi la fira, doncs penseu que ens posarem a treballar per la següent. Vull dir que realment no parem, però bueno, esperem que tingueu molt bona fira i que ens vingueu a veure el Vendrell.
I moltes tant que gràcies. Sí. Una abraçada, Sandra.
Una abraçada. Moltes gràcies.
Macuca i aquest vulgar drummer ens transporten fins les 11. De fet, abans un parell de minuts de publicitat i de seguida les notícies, i un cop ens posem al dia, nosaltres seguim, que tenim una cartellera cinematogràfica molt densa per comentar.